L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Us donem la benvinguda a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa, com sabeu, el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00 del migdia. Igualment també el podeu recuperar a la secció de Ràdio La Carta del web radioestel.cat.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Al periòdico del passat 2 de febrer llegíem una notícia sobre la gestió de la desigualtat a Espanya. Philip Alston, que és el relator especial de l'ONU sobre l'extrema pobresa i els drets humans, ha estat visitant l'estat espanyol per analitzar si els poders públics estan provant d'erradicar la misèria o no. El relator ha pogut escoltar de viva veu el testimoni de persones que estan patint situacions de pobresa. Després d'aquesta visita, el 7 de febrer, es va publicar el veredicte. També hem conegut les dades de l'Eurostat de finals d'aquest mes de gener. Ras i curt, a l'Estat, el 12,9% dels treballadors són pobres. Som el tercer país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa més gran. I, malauradament, aquestes dades s'han mantingut durant els darrers anys. Aquesta realitat social, al nostre país, es viu als barris, als pobles. Potser la vivim nosaltres mateixos, o familiars, amics o veïns. Per fer-nos conscients i transformar aquesta situació, necessitem fer el que diem anàlisi de la realitat. Juntament, doncs, amb la vivència directa de les persones que pateixen situacions de vulnerabilitat, cal fer una anàlisi global de les dades. Hi ha moltes fonts d'informació d'aquesta realitat punyent. I avui, al Llevat dins la pasta, volem conèixer millor una d'aquestes fonts d'informació, l'anomenat FOESA, que vol dir Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. És una fundació constituïda per Càritas l'any 1965. Es publica aquest informe anualment i es descriu i analitza l'exclusió i el desenvolupament social en diferents territoris, a Catalunya, a l'Estat, per províncies. I per això avui tenim entre nosaltres a Jordi Julià, que és responsable del Gabinet de Premsa i Publicacions de Càritas Diocesana de Barcelona. En Jordi és politòleg especialitzat en comunicació política i social.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Estem molt agraïts que t'hagis pogut atensar els estudis de Ràdio Estel per parlar sobre el darrer informe FOESA i dona la casualitat que en poc temps heu vingut dues persones de Càritas, de Cire García i tu, i tots dos sou politòlegs.
Sí.
Potser aquesta formació ajuda, no?, també a interpretar...
Jo sempre dic que al final la política ens interpel·la a tots. Al capdavall, treballis on treballis, i més en el sector social, al final els principals actors que estan implicats, doncs, en el benestar de la societat són els partits polítics, les institucions públiques, i per tant, estiguis al Departament de Comunicació o estiguis en formació laboral, doncs val la pena conèixer una mica l'actualitat política i veure com et pot afectar.
Molt bé. Doncs, Jordi, en primer lloc, anem a situar els nostres oients. Què és això de l'informe FOESA, no? Per què s'elabora, diguem que treballem o veiem diferents informes? Què és el que podríem dir distingeix aquest informe del que aporten altres?
L'informe FOESA, en primer lloc, es distingeix pel seu rigor. És un informe que, com bé has dit abans, fa des dels anys 60 que es fa a nivell de tot Espanya. I el més interessant és que analitza sobretot 35 indicadors i tots ells són de caràcter social. És a dir, hi ha enquestes com, per exemple, el CIS o el CEO o enquestes de l'Institut Nacional d'Estadística que valoren moltes coses. A vegades valoren doncs, la política, el tema doncs, consum audiovisual, etc. En aquest cas, l'informe FOESA només es focalitza en el que seria el tema temàtiques socials. Uh-huh. Llavors això ho fa a partir de 35 indicadors, que bueno, tant poden ser doncs, d'habitatge, de feina, de participació política també hi és, de solitud, una mica doncs, tot el diagnòstic que podem fer del que és pobresa a nivell de l'Estat, de Catalunya i també de Barcelona.
Qui participa en l'elaboració d'aquest informe?
Doncs l'informe, en si s'han entrevistat, per exemple, a nivell de Catalunya, 2.800 persones. Uh-huh. Això són visites que es fan a domicili porta per porta, que això ho fan 350 investigadors. Llavors, a partir d'aquestes preguntes que hem dit amb aquests 35 indicadors, doncs es treuen una sèrie de dades. A més d'aquests enquestadors, que són 350, també es compta doncs, amb 125 investigadors d'universitats i d'institucions públiques, entre els quals doncs, hi ha professors de sociologia, professors de politologia, estadística, etc., que després, un cop recollides totes les dades, són els encarregats de treure una mica les conclusions i els principals indicadors.
És una obra, podríem dir, col·lectiva d'envergadura.
Sí, a més, l'interessant és que per primera vegada tenim dades del que és Barcelona i la seva àrea metropolitana, de la diòcesi de Barcelona. Altres vegades, crec que fa 5 anys es va fer un de Catalunya, ara hem tingut el segon informe FOESA de Catalunya i ara per primer cop tenim el de Barcelona, que també era interessant doncs, fer aquesta radiografia del que seria l'Estat espanyol, Catalunya i també Barcelona, i veure quines diferències es presenten entre aquestes diferents magnituds.
Uh-huh. Anem a entrar en el contingut de l'informe, Jordi. Hem vist que consta d'un primer apartat on es parla de la demografia de Catalunya. Com diries, així de manera sintètica, l'estructura de la població que tenim a Catalunya i el pes que pot tenir la immigració també dintre d'aquesta estructura?
Bé, en el cas de Barcelona concretament, que és la zona que abarca Càritas Barcelona, sobretot hi ha una diferència de 5 punts percentuals del que diríem l'exclusió social. És a dir, a Catalunya l'exclusió social es situa al voltant del 20% i a Barcelona es situa al voltant del 25%. Sobretot nosaltres veiem com dues problemàtiques clares a nivell de la diòcesi de Barcelona, que serien la problemàtica de l'habitatge. Tots sabem doncs, que els preus del lloguers han augmentat molt aquests darrers anys i com això pot afectar a les classes mitjanes i fins i tot en classes mitjanes i al final també classes, doncs, classes més baixes. I també la precarietat laboral. Sobretot nosaltres diem que després de la crisi econòmica hi ha una precarietat que s'ha estat mantingut al llarg dels anys i que actualment, doncs, com fa 30-40 anys, el fet de tenir una feina doncs, ja era suficient per arribar a final de mes, actualment veiem que la feina ja no és suficient per cobrir totes les necessitats més bàsiques.
Uh-huh. En l'informe una qüestió que hem pogut llegir és que es parla de la despesa anual mitjana social a Catalunya, que està al voltant de 3.513 euros. Què vol dir aquesta dada i com la valoreu des de Càritas?
Bé, el que nosaltres diem és que no es pot valorar la despesa mitjana a nivell de tota Espanya de la mateixa manera. Com tots sabem, no és el mateix viure a Madrid que viure a Barcelona o que viure doncs, a Andalusia, perquè el cost de la vida és més alt o és més baix en funció d'on vius. I el que dèiem en aquest cas és doncs, que aquests 3.513 euros de mitjana doncs, en el context de Catalunya potser no són suficients per tenir una vida digna. El que diríem, doncs, poder arribar a pagar el teu lloguer o la teva hipoteca, cobrir les necessitats més bàsiques i tenir doncs, alguns diners extres per tenir el teu moment d'oci o de gaudi.
Una de les qüestions que poseu una alerta en l'informe és l'increment de les taxes de desigualtat. I en concret doncs, us referiu que en el període que s'està analitzant ha crescut la distància que separa el 20% més ric de la població del 20% que és més pobre. A què és degut aquest eixamplament d'aquesta diferència?
Sobretot el que dèiem era això, les classes mitjanes són els que han patit amb més intensitat aquesta crisi i en molts casos doncs, aquestes persones potser han trobat una feina, però aquesta feina que han trobat ja no és suficient doncs, per arribar a final de mes, per fer-se càrrec de les despeses sobrevingudes. Com a dada d'exemple que analitzem a l'informe, és que un de cada tres contractes que es fan a nivell de Barcelona i de més o menys de Catalunya és el mateix, doncs són de menys de 7 dies. És a dir, quan tu tens un contracte que és d'una setmana i de la segona setmana quan no saps ni què treballaràs, si tindràs feina, si no tindràs feina, doncs aquesta inestabilitat fa que la gent doncs, no pugui planificar la seva vida, també això els hi creï certa angoixa i els situa en aquesta situació de vulnerabilitat.
Hi ha uns conceptes que s'utilitzen en l'estudi que ens agradaria que poguessis explicar una mica, Jordi. Es parla de la integració plena, serien com diferents estadis, no? La integració plena, la integració precària, l'exclusió moderada i l'exclusió severa. Què estem descrivint amb aquests conceptes?
Nosaltres, a partir d'aquests 35 indicadors que utilitzem en les preguntes que vam fer a les persones enquestades, valoràvem, doncs, com en quatre seccions, el que era l'habitatge, el que era la feina, el que era la participació política, perquè també creiem que forma part d'aquesta integració, i altres coses, doncs, com per exemple seria el fet de gaudir de vacances, el fet de tenir doncs, accés a l'oci, a la cultura, etc. Llavors, en funció d'aquests quatre grans grups, veiem si la persona doncs, té cobertes el tema de l'habitatge, pot cobrir el lloguer, té una feina digna que pot cobrir les necessitats bàsiques i a més de disfrutar d'oci, doncs creiem que hi ha una integració plena. És una persona que no té cap problema en principi detectat a nivell d'exclusió social i per tant creiem doncs, que està fora de risc. En funció d'això, doncs, si aquests quatre indicadors que he marcat van baixant a nivell de presència en aquella persona, és a dir, doncs, que la persona té problemes per pagar el lloguer, que potser no té una xarxa familiar, que potser està sola, que potser doncs, no participa ni en entitats ni associacions culturals ni en la vida política. Doncs, com menys indicadors d'aquests presenti, doncs, més en risc d'exclusió està.
Val. És a dir, es van degradant...
És com una graduació de com valorar si una persona es troba dintre del que és la integració plena o bé està exclosa de la societat.
Podríem dir, si ens fixéssim en les dues categories de l'exclusió moderada i de l'exclusió severa, que podríem dir són les que ens han d'alertar, aquí sumem a un 19,3% de la població catalana que estan realment en aquesta situació.
Sí, sí, són gent que realment nosaltres, i per exemple l'arcabisbe de Barcelona diumenge va fer la carta dominical en la qual parlava de l'informe FOESA i ho deia, diu, el més important és que ens posem les ulleres, bueno, en aquest cas que ens traiem les ulleres, per veure la realitat que és, no la que veiem per les ulleres, sinó la que realment es presenta. I realment és molt crua. El problema és que la pobresa com a tal no es veu. És a dir, hi ha una pobresa molt visible, que és la persona que viu al carrer, però que aquesta al final doncs, tampoc no és la majoritària, però després hi ha una pobresa que no es veu, doncs, que són totes aquelles famílies que potser viuen en habitació de relloguer perquè no tenen suficients diners per arribar a final de mes, gent que potser doncs, ha de viure amb els pares perquè ha perdut la feina i no té doncs, on anar, o gent que potser, el que dèiem, no té xarxes familiars, acaba d'arribar aquí i, per tant, està aïllada. És a dir, són realitats de pobresa que hi són, però que no es veuen. I, per tant, aquest 20% que dèiem hi és, però moltes vegades passa desapercebut per la majoria de persones.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel tenim entre nosaltres a Jordi Julià, de Càritas Diocesana de Barcelona, amb qui estem conversant sobre l'informe de la Fundació FOESA. Jordi, en quant al tema que estàvem apuntant, no, dels dos graons de l'exclusió, hi ha diferències importants, ara que FOESA, podríem dir, ens està donant una visió del conjunt d'Espanya, de les diferents províncies, de la província de Barcelona en relació a altres comunitats autònomes i altres províncies?
Sí, Barcelona, en aquest cas, és la... Crec que per darrere de Canàries és la segona regió que presenta més problemes d'exclusió social. Llavors, un cop hem fet tots els FOESA de totes les comunitats autònomes i a nivell d'Espanya, hem detectat això, que la segona amb més exclusió social és Barcelona. Per què? Doncs, com ja hem indicat, pel tema dels preus del lloguer, pel tema de les condicions laborals i també perquè últimament hem detectat, a nivell de Càritas, per exemple, que Barcelona és un pol de detecció de persones nouvingudes. És a dir, moltes persones de fora d'Espanya i d'Europa veuen Barcelona com una ciutat molt coneguda on hi ha unes expectatives molt altes doncs, que és una ciutat ben connectada amb Europa, que hi ha expectatives laborals, i és veritat que en aquests últims anys, després que hagi acabat la crisi, està arribant molta gent nouvinguda, sobretot de països llatinoamericans, que a vegades sobta que podríem pensar que doncs, és gent amb poca formació o que ve per un tema econòmic, i últimament està arribant molta gent que tenen formació alta i que venen més per un tema polític o de violència en els seus països que no pas pel tema econòmic. Llavors, aquests tres indicadors que dèiem, feina, habitatge i arribada de persones nouvingudes, fa que Barcelona es situï en aquesta exclusió més elevada.
Jordi, com anem de prestacions socials? Perquè això també l'informe ho analitza, destacar que el volum de sol·licitud de rendes de mínimes d'inserció són baixos, menors als corresponents als de l'Estat espanyol. Això com s'explica o com quadra amb aquestes carències que estàvem constatant?
Sí, el que nosaltres diem a vegades és que això ho destaquem molt tant en rodes de premsa com quan tenim oportunitat de parlar als mitjans, és que a vegades és molt complicada la burocràcia per arribar a aquestes ajudes. És a dir, a vegades les ajudes hi són, però aquestes ajudes són molt complicades d'accedir. És a dir, una persona que en molts casos està en una situació d'ansietat perquè, el que dèiem, pot perdre la llar, no tenir vivenda, si a més li demanes que ha de reunir doncs, 4, 5, 10 papers i a més els ha de portar una hora, un dia concret, doncs li és molt complicat fer aquesta gestió. Sí que és cert que des del Servei Jurídic de Càritas, per exemple, a vegades donem suport en aquests casos per acompanyar les persones i el que diem, el que és cert és que hi ha moltes ajudes i a vegades estan molt trossejades, és a dir, has de trucar moltes portes per poder rebre ajudes en matèria d'habitatge, d'infància, etc. El que nosaltres creiem que seria interessant és que, per exemple, la renta garantida de ciutadania que la Generalitat va implementar fa 2-3 anys realment s'implementi del tot, perquè a dia d'avui doncs, encara no està arribant a tota la gent que hauria d'arribar i que es puguin unificar les ajudes, és a dir, que aquella persona que no tingui una feina doncs pugui cedir aquesta ajuda i ja se l'acompanyi de manera integral, que no hagi d'anar al que dèiem, a 5 o 6 entitats diferents per demanar ajudes de diferents característiques.
De fet, Diosdado Toledano en aquest mateix programa ens va dir que l'índex de, podríem dir, de descartar aquest tipus d'ajudes per part de l'administració que era molt elevat. És a dir, que fins i tot amb uns raonaments no gaire, podríem dir, sustentats, no?
Sí, per exemple, també nosaltres des de Càritas el que sempre demanem és que la renta garantida sigui compatible amb que serien feines a temps parcial. És a dir, per molt que una persona tingui, el que dèiem, un contracte a temps parcial de 7 dies, doncs no arribarà a final de mes. Per tant, estaria bé que aquesta persona, si té un sou X de 500 i les rentes de 900, doncs la Generalitat o l'administració pugui complementar aquest sou amb aquests 400 euros de diferència.
Jordi, recentment es va presentar, el dia 30 de gener, es va organitzar per part de Càritas una jornada per presentar l'informe de l'any 2019. Com va anar aquesta jornada? Perquè us van veure així algunes fotos, una mica cridaven l'atenció, veiem el cardenal Omella amb unes ulleres de realitat virtual i altres persones. Explica'ns sí. Una mica, sisplau.
Doncs la jornada la van fer el passat dijous al CCCB. Van participar 200 persones, entre les quals doncs, hi havia representants de l'administració, funcionaris, persones dedicades al tercer sector, perquè sobretot el que nosaltres volíem era que l'informe FOES, doncs, més enllà de ser conegut als mitjans de comunicació, arribés al que són les institucions i a les administracions que al final creiem que són les que han de fer els deures. És a dir, sempre expliquem que si les coses anessin bé, doncs les entitats socials no hauríem d'existir. És a dir, tot funcionaria bé i, per tant, la nostra feina no seria necessària. Llavors, en aquest sentit, va anar molt bé. Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona van ser molt receptius als missatges que donàvem i, sobretot, els van plaçar i a l'arcabisbe ho va fer doncs, de treballar en la mateixa direcció i posant a la persona al centre. És a dir, que tant els pressupostos de l'Ajuntament que s'han aprovat recentment com els que s'aprovaran de la Generalitat com els que s'han d'aprovar del Govern d'Espanya intentin posar a la persona al centre més enllà del color polític o de les diferències que puguin haver entre els partits.
Abans t'hi has referit a la carta dominical que va fer el cardenal Omella, on es referia en aquest estudi, i bueno, ens ha cridat l'atenció un text que d'aquesta pròpia carta deia «Hem de dir prou al drama de l'exclusió social». Hem de treballar tots perquè ningú més caigui en aquesta espiral desintegradora de les persones. Cal que posem tot el nostre esforç i enginy perquè les persones que han quedat excloses se'n puguin sortir. Jordi, quina crida faries als oients? És a dir, des de lo que seria l'actuació, la interpel·lació personal, quins passos es poden fer per anar canviant aquesta dinàmica de desigualtat i d'exclusió?
Bueno, el que també va dir l'arcabisbe en la jornada és no caure en el fenomen de la indiferència, que això també ho va dir el Papa Francesc, i és a dir, per molta pobresa o moltes situacions que veiem, no podem caure en la indiferència de que ens sigui igual. Aquí hi ha una vessant que diríem cristiana, doncs que és que cap al més feble doncs, donar-li un cop de mà, ajudar-lo i estar amb les persones que més ho necessiten. I a vegades no cal anar molt lluny. Potser tenim un avi, potser tenim algun oncle o algun familiar que està sol, que no té família. Això també és exclusió. Potser aquesta persona té una pensió i té un habitatge, però al final no té llaços de comunicació. Per tant, també s'hi pot donar un cop de mà. I en molts casos, doncs, una cosa és l'ajuda econòmica, que això doncs, sempre hi és, però també el fet de fer un voluntariat també pot ajudar molt a moltes persones que ho necessiten, de vegades simplement amb escoltar-los, escoltar els seus problemes i fer que algú els escolti i pugui comprendre la seva situació.
Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies. Jordi Julià, que ens ha acompanyat al llevat dins la pasta d'avui, és responsable del Gabinet de Premsa i Publicacions de Càritas Diocesana de Barcelona. Gràcies per haver-nos ajudat a llegir i interpretar l'informe FOESA 2019 que heu presentat recentment.
Molt bé, gràcies.
I que tingueu molta força en la feina d'atenció, anàlisi, denúncia i acompanyament de les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió. Un dels nostres objectius, a llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
Diu el Papa Francesc al número 183 de l'Alegria de l'Evangeli: si bé l'ordre just de la societat i de l'Estat és una tasca principal de la política, l'Església no pot ni ha de quedar-se al marge en la lluita per la justícia. Tots els cristians, també els pastors, són cridats a preocupar-se per la construcció d'un món millor. D'això es tracta, perquè el pensament social de la Església és primer que res positiu i propositiu, orienta una acció transformadora i en aquest sentit no deixa de ser un signe d'esperança que brolla del cor amant de Jesucrist i afegeix al número 184. A més, ni el Papa ni l'Església tenen el monopoli en la interpretació de la realitat social i en la proposta de solucions per als problemes contemporanis. Puc repetir aquí el que lúcidament indicava Pau VI. Enfront de situacions tan diverses, ens és difícil pronunciar una paraula única, com també proposar una solució amb valor universal. No és aquest el nostre propòsit ni tampoc la nostra missió. Incumbeix a les comunitats cristianes analitzar amb objectivitat la situació pròpia del seu país.
A la secció per aprofundir-hi, us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us convidem a llegir l'informe FOESA 2019 sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. El podeu descarregar des del web caritas.barcelona. També us recomanem el llibre de Pilar Malla, Fer front a la pobresa, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica en el número 101 de la col·lecció Emmaús.
L'agenda de llevat dins la pasta.
El dissabte 15 de febrer a les 10 del matí a la parròquia de Sant Josep Obrer, a Nou Barris, l'Acció Catòlica Obrera organitza un recés al voltant del document La Pastoral Obrera de tota l'Església. Tal com us hem anat recordant, aquest curs fa 25 anys de la seva aprovació. Aquell mateix dia, els joves tenen una cita a la Trobada Nacional d'Iniciació al barri de Bellavista que fa la Joventut Obrera Cristiana. És un barri a la ciutat de les Franqueses del Vallès. Aquesta trobada està adreçada als i les joves que estan coneixent la JOC i anirà sobre la dignitat dels joves en què se centra la campanya actual d'aquest moviment. Recordeu, el 15 de febrer, d'11 a 30, a 8 de la nit, a la plaça Major del barri de Bellavista de les Franqueses del Vallès. Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us hem acompanyat a la conducció del programa Joan Andreu Parra i a les vies de so el Raül Delgado. La sintonia La Saca Carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda o bé el dissabte a 1:00.